Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
En aquesta segona hora continuem parlant d'esports, ara des de Canal 20. Aquest dissabte, el municipi d'Olèrdola va celebrar la primera festa de l'esport, una ocasió per posar de relleu els bons resultats i reconèixer la feina de molts olerdolencs durant la temporada passada. Es van guardonar fins a 11 disciplines diferents, passant per la rítmica, el judo, els escacs, l'aeròbic i fins i tot ciclisme en ruta. La Fanny Vivar s'hi va acostar i va conversar amb els protagonistes.
Ens trobem al local Nou de Moja, on acaba de finalitzar aquesta primera festa de l'esport, i ens acompanya el Marian Buta, que és el regidor d'esports d'aquí de l'Ajuntament d'Olèrdola. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Primera festa de l'esport celebrada.
Sí, ha costat una mica, ha costat. No que hagi costat, sinó que, bueno, molta feina, recollir dades, buscar tots. No ens hem volgut deixar ningú, i tot així espero que no ens hagin deixat ningú. I sí, pues la primera festa. Esperem que tot hagi anat al gust de tothom, i si hem de fer millores l'any que ve, pues estem disposats a acceptar qualsevol observació. Però estem contents, sí.
I com va néixer aquesta primera festa de l'esport?
Bueno, fa molt de temps, des de l'alcaldessa, la Fina Mascaró, que fa molt de temps que ho demanava, no?, quan estava a l'oposició, i doncs jo, quan m'he afegit a la seva llista, jo ho tenia claríssim, perquè bueno, tinc el nen que juga a futbol, i sempre, bueno, un any ha guanyat la Lliga i els ha fet un reconeixement a la Federació Catalana de Futbol, i sempre he dit que al nostre municipi s'hauria de fer el mateix. O sigui, tenim esportistes, entre entitats i esportistes individuals, que, vulguis o no vulguis, durant l'any s'esforcen i tenen resultats.
Per tant, està molt bé, no?, donar aquesta visibilitat també.
Sí, a part dels individuals, doncs tenim no, totes les entitats esportistes del municipi, que tenim unes quantes, que vulguis o no vulguis, dia rere dia, doncs estan ajudant els nostres nens i nenes, doncs, que faci esport, que és saludable, i doncs ens hem d'agrair aquesta feina que condicionalment, no, ho fan.
També en el teu discurs comentaves els valors, no?, de l'esport, aquesta importància també.
Sí, perquè l'esport al final està ple de valors, no? L'individual, tu necessites, no?, una persistència, una perseverança, el sacrifici, no?, d'arribar, de superar-te a tu mateix cada dia, i l'esport d'equip, ja només ho diu el nom, no ho diu, no? Has de treballar en equip per aconseguir resultats, per pujar al més alt de la... Llavors són valors que, vulguis o no vulguis, dia a dia te'ls trobes.
I en aquesta festa de l'esport hi ha hagut com tres blocs de reconeixement. Hi ha hagut, el primer bloc ha sigut reconeixements col·lectius.
Sí, hem volgut reconèixer, com ho deia abans, no?, a totes aquestes entitats que dia rere dia fomenten la pràctica esportiva, no?, al nostre municipi, i tenim un nombre de 6, que ja és entre futbol, rítmica, judo, fan aquesta feina. Després hem volgut reconèixer aquesta entitat que més pòdiums ha tingut durant un any sencer, durant la temporada, que en aquest cas ha sigut el judo, no?, perquè entre nacionals i catalans, pues, ha obtingut 13 títols. I, per últim, no?, aquest bloc d'individuals, que són aquests esportistes que, encara que competeixin a altres clubs d'altre municipi, viuen a Olèrdola i, vulguis o no vulguis, són d'aquí, del municipi.
has anomenat moltes modalitats d'esports, també ha sigut una festa per donar visibilitat a moltes modalitats. No només el futbol, la rítmica, el judo, que potser són els que més tradició tenen aquí, sinó també moltes modalitats potser més minoritàries.
Sí, exacte. En totes les meves entrevistes que he fet a la ràdio sempre ho he dit, perquè el futbol, perquè és l'esport, no? És el futbol, el bàsquet. Pues mira, el bàsquet aquí no tenim, però no? Són els majoritaris, que la majoria dels nens vol ser futbolistes, ara també les nenes, per sort, que no s'hauria de fer diferència, però també existeixen aquests esports que, vulguis o no vulguis, no estan tan coneguts com el futbol, no? I aquí tenim ciclisme, pues, escacs, motos, aeròbica, no? Llavors, vulguis o no vulguis, hi ha molta gent que segurament que de tota la gent que ha vingut avui no sabien ni la meitat dels esportistes que tenim al municipi. Aquest és la festa de l'esport, al final, és això, aquest reconeixement i aquesta visualització de tots els esportistes d'altres àmbits que no siguin futbol, bàsquet, no? I que es vegi que l'esport és molt divers.
I també en el teu discurs comentaves d'aquesta visió de futur de que no sigui la primera.
No, nosaltres, de moment, si seguim els següents 3 anys, 2 anys que queden, nosaltres ho volem fer cada any, encara que aquest any reconeixem que ho hem fet una mica tard perquè hem tingut les obres del camp de futbol, que també des de supervisat jo com políticament, i ha sigut bastanta feina la substitució de gespa. Això s'ha de fer abans i l'any que ve intentarem de fer-la pues, més cap a l'estiu.
Doncs moltes gràcies, Marian Buta, regidor d'Esports. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I ens acompanya Fina Mascaró, que és alcaldessa d'Olèrdola. Bona nit, Fina.
Hola, bona nit.
Hem acabat aquesta primera festa de l'esport i conversàvem amb el Marian Buta, el regidor d'Esports, i comentava que era una festa que sempre havies tingut clar que a Olèrdola s'havia de celebrar.
Doncs gairebé fa 9 anys. 9 anys que reivindicava aquesta festa perquè entenia que el teixit associatiu que té Olèrdola l'hem de posar en valor. I en aquest cas era el teixit esportiu. Aleshores, no hi havia cap festa en la que doncs, tots els esportistes s'hi trobessin junts. I avui, quan ha acabat l'acte, i hem començat doncs, la part també molt maca, que és la del pica-pica, i que comences a parlar amb gent, molts dels esportistes homenatjats deien ostres, jo no sabia que hi havia tal club, o que si es feia l'esport, o si no, doncs que hi havia tants valors emergents a Olèrdola, no? I aleshores, doncs clar, posar tot això 8 anys o 9 després a dalt l'escenari, doncs per mi és una satisfacció. Hi ha una sèrie de projectes que durant molts anys jo havia volgut fer i és fins ara, no? Per tant, penso que la paciència també és una cosa que en el meu cas m'acompanya.
I ara que ja s'ha celebrat aquesta primera festa, quin balanç en fas?
Faig un balanç molt positiu. Molt positiu, també amb coses doncs, a millorar, com sempre, no? Quan un és exigent, segur. Penseu que aquesta festa, la data en la que l'havíem pensada no era aquesta. Però bé, doncs a vegades tant coses burocràtiques com el fet de poder contactar amb tots els clubs o en aquell moment doncs, quan contactes amb diferents clubs just estant d'estaix o el que sigui, ha fet que s'hagi endarrerit i evidentment la volíem fer aquest 2024 perquè no hi havia volta de full i teníem pressupost i de més. Però sí que penso que la data ha de ser, jo sempre l'he concebuda, com una data abans de les competicions. És a dir, una vegada tornat de l'estiu, i abans de començar doncs, el que seria doncs, bueno, la competició. Jo penso que el mes de setembre, entre l'1 i el 15, seria la data més òptima. Però bàsicament perquè segur que poden venir tots els esportistes i totes les esportistes. Ara, com ens deien, no? El judo, que ha estat un dels grans protagonistes, però sense desmereixer cap dels altres, eh? Però posa el judo com tenien un estatge a Canàries. S'ha de posar de manifest que nosaltres tenim doncs, un club que fa un estatge a 3.500 quilòmetres, no? I segurament no hi ha anat a competir, doncs, perquè sí, segurament doncs, hi està en un campionat que després en pot tenir ressò. Tot això, a pretemporada, doncs, poden estar d'estatge, però segur que venen una festa de l'esport.
També donar visibilitat a moltíssimes modalitats d'esport, no? Perquè aquí Olèrdola té molta riquesa.
Sí, ens passa com com quan nosaltres posem de manifest totes les entitats que hi ha entitat de tots. Doncs l'esport és exactament una calca del que són les associacions, que hi ha esports de tot tipus. Segurament molta gent no sabia si hi havia una persona destacada en el cas del trial, tot el ventall de la rítmica, persones dintre del judo, les diferents pesos han tingut reconeixement. Jo penso que, ostres, posar tot això, i podríem també posar de manifest esports que són més minoritaris, com és els escacs, no? Doncs tenir una noia, una nena encara, no?, que està competint, que ve d'Itàlia amb uns europeus, doncs, home, a vegades aquests esports més minoritaris no tenen el ressò. Per altra banda, vull aprofitar, no?, que demà Olèrdola acull la final que s'havia celebrat a Vilafranca, es fa aquí, i que també hi ha esportistes d'Olèrdola.
Doncs ens esperem emplaçar-nos, no?, al 2025 amb aquesta nova festa de l'esport que té molta visió de futur i que molts esportistes, com comentaves en el teu discurs, han portat el nom d'Olèrdola, no?, arreu del món.
Sí, i bàsicament perquè ho he fet públic en el discurs, o sigui, la festa ha vingut per quedar-se.
Moltes gràcies, Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola.
Moltes gràcies, bona nit.
Anem a veure, a conversar ara amb alguns dels guardonats en aquesta primera festa de l'esport d'Olèrdola. Ens acompanya l'Erika Tamayo, que és campiona d'Espanya d'aeròbic en modalitat trio i classificada pel Campionat del Món. Et vas classificar que recent, al setembre, i vas participar.
Sí. Va ser a finals de setembre i realment, va ser un objectiu que teníem tota la temporada. Jo i les meves companyes de trio, i la veritat és que no vam guanyar, evidentment, però, vam aconseguir una 25a posició que era millor del que ens podíem imaginar.
Una gran experiència.
Sí, bàsicament això és el que ens emportem.
I avui, al rebre aquest reconeixement aquí de l'Ajuntament d'Olèrdola en aquesta primera festa de l'esport, què se sent?
La veritat és que molt contenta, perquè sí que quan estic a Calafell ens donen premis i tal per estar allà, i quan abans estava al Club de Vilafranca, també a Vilafranca ens feien. Doncs és molt contenta que aquí es pugui fer un acte així i que es pugui reconèixer no només el meu esforç, sinó el d'altra gent.
I ara, quin és el proper repte?
Doncs el proper repte és preparar-se per la temporada que començarà ja l'any que ve, i anar fent una mica, perquè aquest any no puc entrenar tant per la universitat i tal, però preparar-nos el millor possible amb les mateixes companyes de trio i a veure on ens porta la temporada.
Fa molts anys que esteu les tres juntes?
Sí, ara serà el tercer any que fem aquesta categoria juntes, i la veritat és que, com nosaltres diem, el poder de l'amistat és el que ens porta tan lluny. Aleshores, mira, sí.
Doncs moltes gràcies, Erika Tamayo.
A vosaltres, merci.
I ens acompanya ara el Martí, que és el seleccionador de l'equip de futbol 7 d'aquí d'Olèrdola.
Bona tarda.
Heu estat guardonats, no?, per aquest subcampionat que vau fer en aquesta Copa Penedès Televisió. Sí. Com va ser l'experiència?
Bé, porto 3 anys sent el seleccionador i vaig estar l'edat jugar també quan era petit, i és un torneig, coneix molt el municipi, no? I bé, vam fer un torneig espectacular i la final va caure per l'altra banda, però molt content i molt orgullós dels nens.
Us esperàveu arribar fins a la final?
Jo t'he de dir que sí. Jo, amb l'equip que tenia i amb el que vam fer, teníem un equip ambiciós. O sigui, t'il·lusionàvem, podríem dir, no? Després els resultats van anar arribant i vam arribar a la final, bé, guanyant 4-1 les semifinals. Vull dir, clar, després en una final passa el que passa. Són detalls i se'ns va escapar, però molt content.
I esperant repetir?
Sí, esperant ja aquest any, ja començant a preparar l'equip per a veure si podem repetir i arribar a la final, ni que sigui. Després va passar el que passa.
És una bona experiència també de cara als diferents jugadors, no?, que tenen l'oportunitat potser de jugar amb jugadors que juguen en altres equips, no?
Exacte, són amics, perquè són del mateix poble, o són veïns, i clar, un juga a Igualada, l'altre a Manresa, però clar, al final a l'estiu es troben aquí i es juguen amb els seus amics.
I aquesta primera festa de l'esport d'Olèrdola, què en penses de que des de l'Ajuntament es faci aquest reconeixement?
Molt positiu, que tothom es torni a reunir, es tornin a veure tots els jugadors, els de rítmica, els de judo, tots, i es trobin aquí i es valori l'esport, que s'ha de valorar molt l'esport. Últimament, el foment de l'esport potser no s'ha de deixar a banda, no?, massatge social i això, i fomentar l'esport jo crec que està bé, i fer una festa que es reuneixin tots, està molt bé.
I Olèrdola, a nivell futbolístic, què n'esperem?
esperem, doncs, a veure aquest any si podem optar també a estar a dalt, arribar a la final i guanyar-la, si pot ser, no? Per què no? En portem dos, a veure si podem arribar a la tercera ja.
Aviam si la tercera va la vencida,
ja,
no?
A veure si arriba ja, sí, sí.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
I en aquesta ocasió ens acompanyen el Manel Terraza i l'Abel Fons. L'Abel va ser campió de Catalunya júnior cadet de categoria menys 55 i en el teu cas, Manel, campió de Catalunya sènior amb menys 73. Felicitats, enhorabona, abans de tot.
Moltes gràcies.
També heu estat guardonats pels aquests 13 podis del Club Judo Olèrdola.
Sí, bueno, hem fet un gran treball amb equip. Juntament amb l'entrenador i tots els companys hem pogut aconseguir els 13 podis, que ens han costat bastant, però a poc volem anar millorant i anar a millor.
Per tant, quin és l'objectiu?
L'objectiu és que estiguéssim quasi tots els competidors anant a fase sector Campió d'Espanya final i poder treure medalles a nivell espanyol, que creiem que tenim nivell per estar allà.
Per la teva part, repetir un altre cop aquest
campionat? Sí, seguir treballant i millorant això, en tot el que sigui.
Hi ha molts dels vostres companys que no han pogut assistir, no?, perquè estaven competint ara mateix.
Sí, al Campionat d'Espanya estan competint a Canàries, per tant, els deixem, bueno, ja han acabat, així que... Bueno, espero que l'any que ve puguin tornar a estar aquí i que no sigui que coincideixin les fetges.
I què us sembla que des de l'Ajuntament d'Olèrdola es faci aquest reconeixement?
Doncs molt bé, crec que els esportistes també necessitem aquest... Bueno, està bé sempre un reconeixement i molt bé.
Sí, sí, perfecte. Ah, sí.
Vosaltres us dediqueu des de fa molts anys al judo?
Jo des dels 3 anys i a l'Abel...
Igual, des del 3.
Sí, és tota la vida fent el judo i no és només per nivell competitiu, sinó és el dia a dia, t'ensenya molts valors de la vida i és més que una forma de vida el judo, no és un esport.
Aquí a Olèrdola hi ha molta tradició de judo.
Sí, n'hi ha 20 anys, bueno, l'Abel ho sap més perquè és... Sí, no? 20 anys. Sí. Són 20 anys de judo. I, bueno, va vindre fa poc el Kenji, fa 5 anys, i amb ell hem fet un gran canvi a nivell tècnic i resultats que ens ha ajudat millor a millorar el club.
Per tant, tot per anar millorant i creixent, no?
Sempre, sempre. L'any passat vam fer, crec que, només 5 podis a nivell Catalunya i ara estem anant a la nivell espanyol. O sigui, hem millorat molt.
Per tant, esperem que la propera vegada que ens retrobem, no, a veure si aquests podis a nivell estatal es van ampliant.
Sí, espero que sí.
Doncs moltes gràcies.
A tu.
De res. Gràcies.
I en aquesta ocasió ens acompanya la Sílvia Serradell. Ella es va ser campiona d'Espanya de ràpida sub-10 i també subcampiona de lentes, d'escacs, de la categoria d'escacs. Hola, Sílvia.
Hola.
A més, acabes d'arribar d'aquest campionat del món que es va celebrar a Itàlia. Com ha estat aquesta experiència?
La veritat és que molt bé, molt interessant, hem pres molt. Ha sigut molt dur, això sí, he fet la meitat de punts i m'ha agradat molt, l'experiència ha sigut molt bona.
Per tant, ha estat el nivell que t'esperaves o una miqueta més complicat?
Ha sigut més complicat del que m'esperava, perquè hi havia moltes noies que començaven amb molt poc... que semblava que tinguessin molt poc nivell i després veies que tenien, que acabaven per dalt.
Per tant, ara quin és el proper repte?
Bueno, ara tornar al Campionat de Catalunya, tornar a l'Espanya, intentar l'Europa i el del món, que serà més difícil perquè soc de primer any, l'any que ve, però ho intentaré.
Per tant, aquest any ja s'ha acabat la temporada?
Sí, bueno, sí, falta només aquest últim mes de desembre i ja s'haurà acabat la temporada.
I ara ja posant la vista a l'any que ve, eh?
Sí.
Que serà més complicat perquè seràs de primer any.
Exacte, jo jugaré amb nois i noies de 12 anys i jo en tindré 11.
Bueno, tot un repte, però per això també estan els reptes.
Sí.
I què et sembla aquest reconeixement, aquesta festa de l'esport que s'ha organitzat aquí a Olèrdola?
És que ha estat molt bé perquè també hi ha hagut persones que jo no coneixia que han fet coses també molt interessants amb altres esports com la rítmica, el judo, que això sí que ho sabia una mica, també el futbol, bici i bicicleta i moto, i la veritat és que ha sigut molt xulo.
Us heu pogut retrobar una mica, no?, entre tots els esportistes de modalitats, com comentaves, molt diferents.
Sí, la veritat és que molt diferents. No hi ha hagut, per exemple, futbol, bàsquet, tennis, i d'aquests que són més típics, hi ha hagut rítmica, que bici, escacs, el meu, judo, que tampoc són tan habituals.
Aquests esports més minoritaris, no?, que també es visibilitzen.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Sílvia.
A tu.
conversem ara amb la Valèria Pinyol, que va ser campiona de Catalunya i d'Espanya de ciclisme en ruta categoria infantil. Hola, bona tarda.
Hola.
Què, quin és el proper repte per aquesta nova temporada?
Doncs la següent temporada vull fer-ho bé a la Copa d'Espanya, fer-ho millor possible, perquè seré cadet de primer any i doncs costarà més.
I aquesta nova temporada, nou equip?
Sí, el Massi de Girona.
Com es presenta aquest canvi?
Bueno, doncs bé, les companyes bé, tot bé.
Ja els coneixes?
Sí, les companyes són molt majes.
Això del ciclisme en ruta, explica'ns una mica en què es basa.
Doncs molt de sacrifici, entrenant...
I dediques moltes hores?
Sí, gairebé cada tarda. Tinc un entrenador que em va ficar en els entrenos, què he de fer. I doncs això em va bé.
I a nivell femení hi ha moltes noies que competeixin en aquesta categoria?
A nivell de Catalunya no hi ha moltes. Però a nivell d'Espanya hi ha bastantes, eh?
Sí, hi ha més competència.
Sí.
Per tant, és més complicat.
Sí.
No? I llavors es valora molt més, no?, aquest campionat, no?, aquest que va ser campiona tant de les dues, tant d'estatal com de Catalunya.
Sí, perquè hi ha les mateixes nenes que Catalunya, però en cada comunitat. Llavors, per totes les comunitats d'Espanya hi ha més noies.
Per tant, tu esperaves això de guanyar?
A veure, era el meu objectiu, ho tenia molt al cap.
Per tant, amb sacrifici, no?, amb esforç, entrenant, no?, està demostrat que si ho tens al cap i ho tens com a objectiu i lluites, no?, que pots arribar a aconseguir-ho.
Sí, era el meu objectiu i l'he complert.
Per tant, què et sembla aquest reconeixement que s'ha fet des de l'Ajuntament d'Olèrdola?
Bé, molt xulo. Està bé, això.
També donar visibilitat a altres esports, no?, com els típics del futbol, el bàsquet, el judo, no? Altres esports, en aquest cas el ciclisme en ruta.
Sí.
Moltes gràcies, Valèria.
Tu.
I en aquesta ocasió ens acompanyen el Víctor Sierra i l'Ester Andreu, que fa poc vau estar a Canal 20 Ràdio Olèrdola amb el Club Rítmic Olèrdola. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
En aquesta ocasió heu estat guardonats també com a Club Rítmica, però també a nivell individual pels vostres resultats a la temporada passada.
Sí, jo vaig aconseguir primera classificada en una fase i al Campionat de Catalunya vaig ser tercera de Catalunya.
I en el teu cas?
Jo a la primera fase vaig aconseguir la medalla d'or i després, de general de les fases, vaig quedar primer.
En aquesta ocasió, què us sembla aquest reconeixement que us ha fet des de l'Ajuntament d'Olèrdola, aquesta festa de l'esport?
Pues a mi m'ha agradat molt perquè des dels poquets anys que porto federat, totes aquestes, d'entrevistes de la ràdio, aquests premis, pues es veuen reflexats als nostres resultats de federació.
Sí, jo també com el Víctor i no sé, em posa feliç perquè la gent sap les nostres recompenses.
I ara, quin és aquest proper objectiu? On teniu la vista posada ja?
Bueno, jo crec que els dos tenim posada la vista en centrar-nos més en els nostres resultats i arribar a un nacional, que és un campionat d'Espanya.
Sí.
És el nostre somni. I si això, llavors obtindrà més resultats bons.
I a més, a nivell de grup, també acabeu de ser campions.
Sí, sí. Ens portem superbé, tots els del conjunt, i estic molt orgullós de tots nosaltres.
Jo també.
Doncs moltíssimes gràcies al Víctor Sierra i l'Ester Andreu per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Són gairebé 11:15, tenim cita amb l'actualitat, 5 minuts per actualitzar-nos i seguim parlant de com introduïm un segon gos a casa amb l'educadora canina Neus Bertran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
L'Arbós, Llorenç i Sant Jaume estan a un pas de decretar l'emergència sanitària quan han passat gairebé 50 dies de la vaga dels treballadors de la recollida de residus. Els ajuntaments de l'Arbós, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys estan a un pas de decretar l'emergència sanitària per la situació en què es troben els tres municipis després de gairebé 50 dies de vaga dels treballadors de la recollida de residus. Els tres consistoris van demanar un informe de salubritat a la Diputació de Tarragona, el qual conclou que hi ha el suficient risc com per decretar aquesta emergència. Ara només queda que el Departament de Treball doni el vistiplau per poder tirar-la endavant. Decretant l'emergència, els municipis podran fer una contractació d'urgència perquè una altra empresa retiri tots els residus que s'acumulen a la via pública i a les àrees d'emergència. L'actuació, però, només es podrà fer una vegada de forma puntual. Banyeres queda al marge d'aquesta decisió, ja que aquest municipi només es veu afectat per la neteja viària i la jardineria. Des dels tres consistoris són conscients que aquest decret podria suposar que els treballadors presentin una denúncia per considerar que es vulnera el seu dret a vaga. Per això han mirat d'argumentar al màxim que la situació actual suposa un greu problema de salubritat per al veïnat. Jaume Julibert ha estat escollit president de l'executiva de Junts per Catalunya a l'Alt Penedès. La candidatura encapçalada per Jaume Julibert ha estat l'escollida per liderar la nova executiva de Junts per Catalunya a l'Alt Penedès després que aquest dijous finalitzés el termini de votació per la renovació de càrrecs. Amb una participació del 71,6% d'un cens format per 173 membres, la llista de Julibert ha obtingut el 57,2% dels vots favorables. Nascut a Sant Llorenç d'Hortons, l'any 1977, Julibert és regidor a l'Ajuntament del seu municipi i conseller comarcal de l'Alt Penedès. La nova executiva comptarà, entre d'altres, amb la diputada Montse Ortiz, els alcaldes d'Avinyonet, César Herraiz, el de Font-rubí, president del Consell Comarcal, Xavier Lluc, el del Castellví de la Marca, Eliseu Alegre, la consellera comarcal d'Habitatge, Lídia Dobles, Meritxell Montserrat, regidora a l'Ajuntament de Vilafranca, Montse Mascaró, regidora a l'Ajuntament de Pacs, o el segon tinent d'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez. Una de les detencions dels Mossos d'Esquadra del grup criminal que s'apropiava d'immobles de persones amb problemes econòmics s'ha fet a Vilafranca. Mossos d'Esquadra de Premià de Mar van detenir el passat dilluns 9 persones com a presumptes autores dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa, apropiació indeguda, blanqueig de capitals, falsificació de document públic, oficial o mercantil i defraudació a la hisenda pública. Primer captaven les víctimes, que acostumaven a ser persones vulnerables amb escassa educació financera i que tinguessin deutes o alguna necessitat econòmica urgent. Un cop tenien una persona que els hi encaixés en aquest perfil, signaven un contracte on les víctimes atorgaven poders sense ells tenir-ne constància a un dels estafadors. Un cop tenien aquest poder, els estafadors podien realitzar un acte notarial de compra-venda d'immobles entre ells mateixos. Una de les detencions s'ha produït a Vilafranca. I acabem explicant-vos que hi ha ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aquest dimarts. La modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de les bases genèriques reguladores de subvencions en cultura, esports i serveis socials són dos dels punts més destacats entre els inclosos a l'ordre del dia del proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, convocat per demà a 7:45 del vespre. La sessió també preveu aprovar el compte de gestió i recaptació de l'exercici 2023, així com el compte de recaptació de gestió de multes. També en l'ordre del dia s'ha incorporat l'aprovació del PAESC, agrupat de l'Alt Penedès, format pel Pla Comarcal d'Adaptació al Canvi Climàtic i el Pla de Transició Energètica de l'Alt Penedès. Com és habitual en una sessió de caràcter ordinari, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola finalitzarà amb l'apartat d'informacions de les regidories i el torn de precs i preguntes. La sessió es podrà seguir en directe a través del portal de videoactes.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Aquest dilluns parlarem una estona dels nostres peluts perquè tenim la Neus Bertran d'Intercanis que ens porta la seva secció per aprendre a gestionar millor aquests peluts i a conviure tots plegats millor. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal?
Avui ens proposes com fer la introducció d'un segon pelut, d'un segon gos o gossa a casa, quan ja n'hi ha un.
Sí.
No sé si són molts els que s'atreveixen a tenir-ne més d'un.
Sí. Hi ha moltes persones que el seu nombre de gossos ideal són dos, sempre. Perquè,
la parelleta.
Sí, perquè sí que és cert que, clar, nosaltres passem normalment moltes hores o hores fora de casa i aquell gos doncs ha d'estar sol. Si està acompanyat, millor, no? Pot ser també que sigui un altre animal, un gat, però en general hi ha persones que no volen que el gos que ja tenen es quedi sol, estigui sol, no? O inclús adopten dos gossos alhora, també pot ser, no?
Valents.
Sí, sí, perquè si són dos gossos que, per exemple, ja estaven junts, hi ha adopcions que ja es demana, no?, des de les protectores, que a veure si pot ser una adopció conjunta, perquè són gossos que o bé són germans i porten tota la vida junts i llavors arriben a la protectora i potser, no sé, tenen 2 anys. I separar-los és com...
traumàtic, no?
Ens sap greu als que treballem en aquest ambient, no?
Clar.
I llavors diem, ostres, seria ideal l'adopció conjunta. Si pot ser bé i si no, no. No, no passa res, tampoc. Ja s'adaptaran al que vingui. Però sí que hi ha molta gent que sí que vol tenir dos gossos. Sí, sí.
Abordem l'escenari de que tenim un gos, una gossa a casa i en volem un segon. Per on comencem?
Clar, aquesta situació es pot donar en persones que normalment ja sempre doncs, han tingut dos gossos o els hi agrada tenir dos gossos i un d'ells marxa, no? Es mora pel que sigui, no? Per l'edat o per malaltia. Llavors es plantegen tenir un altre gos perquè també el que es queda, no? És, bueno, també passa un dol bastant dur en moltes ocasions, no? Llavors, s'ha de mirar molt bé quin gos tenim a casa.
Comencem
això
la planificació i primer hem de veure les característiques del nostre animal.
Sí. Hem de fer sempre les adopcions d'una manera responsable, intel·ligent i intentar, doncs, tenir tots
havent
els...
Havent reflexionat i madurat el procés, eh?
Exacte. Molt. I tots els aspectes que vindran.
Tu
no?
Dius, fixem-nos en l'animal que tenim, que hem de tenir present.
Aviam, sobretot basem-nos en el caràcter del gos que tenim a casa. Caràcter i edat, també, no? Perquè, bueno, si és un gos que és molt sociable, possiblement tindrem més marge d'adoptar qualsevol tipus de gos. Però, clar, hem de pensar molt en el gos que tenim a casa, perquè allò és casa seva, el que vingui tampoc el coneixem i potser hi ha moltes coses que no li agraden al gos que tenim a casa, no? Per molt sociable que sigui. Hi ha coses que no vol o no s'adapta d'entrada als canvis que venen per haver introduït un altre gos, no? En molts casos és ben rebut el gos nou, però en d'altres hi ha el procés aquest d'adaptació per part de tots, però el gos és una part molt important quan s'adopta un segon gos.
L'edat és un factor important?
Molt important. Per exemple, si tenim... Jo he vist adopcions, no?, que té un gos ja gran, s'adopta un gos molt jove, o perquè l'altre que dèiem, no?, el company aquest s'ha mort perquè també era encara més gran o el que sigui, no? I la gent en general diu, clar, jo ara vull un gos que duri tots els anys possibles, no? Que no...
No vull passar per aquest dol una altra vegada,
sí,
no?
Sí, clar, no vull un gos de 5 anys o 6 que sé que em durarà 5 o 6 també, no? I l'error més freqüent, el que veig jo sovint, és que llavors adopten un cadell. Un cadell o un gos jove, d'un any, per exemple. I li posen aquest gos amb un gos sènior, que ja té potser 9, 10 anys. Això, pobre gos. És just...
El que tenim a casa.
Sí, sí.
El gran.
En general, jo m'agrada perquè la gent ho valora bastant, eh? A veure, o sigui, anteposa
les necessitats
del gos que té als seus gustos o desitjos de, ai, és que jo ara em ve de gust un cadell. Però clar, és que li fotrem la vida en l'aire amb l'altre, no? Perquè...
En plata, eh?
Sí, una mica sí.
Estan en etapes vitals molt diferents.
Sí, és com jo faig la comparació de, imagina't que tu tens 90 anys per dir alguna cosa i et diuen, mira, té festa càrrec d'aquest bebè. Ostres, no toca, no? I llavors, clar, un gos d'aquestes característiques, tan jove, té aquella energia desbordant, i l'altre que ja només el que vol és estar tranquil, dormir, sortir 5 minuts a fer una volta, haver d'aguantar allò pot ser super, super estressant. I un gos d'una certa edat ja el que menys necessita és estressar-se. Llavors, aquí jo recomanaria, per exemple, introduir un gos a partir de mínim 2 anys. Perquè també em fa gràcia quan a vegades et demanen gossos joves i tranquils. No és, no va una cosa.
No casa.
No. Jo vull un gos jove, vull un cadell, però que sigui tranquil. És que és incompatible una cosa amb l'altra. No existeix. Pot ser un cadell tranquil, però és molt estrany. És molt estrany.
Val, per tant, una variable que hem de tenir en compte és l'edat, aquest gos que ja tenim a casa. El sexe és important?
Jo recomano, si tenim, sempre agafar un gos de l'altre sexe.
Ser si parella.
Sí.
Mascle i femella.
Sí, perquè així ja t'estalvies uns certs problemes de competitivitat pel que sigui. A vegades passa. No sempre, eh? Però tens més punts. Que si tens, per exemple, una femella... introdueixes una altra femella i a vegades, també haig de dir, que entre femelles és com més complicat a vegades. O sigui, hi ha una...
certa competitivitat, també.
Sí, pot ser competitivitat o... no sé, depèn del cas, no? Però hi ha femelles que si ja d'entrada no es cauen bé, costa. I en mascles és com més... també pot passar... però és com més, bueno, potser ens diem aquí, discutim una mica, però després ja se'ns passa i juguem. O... les femelles a vegades sembla que siguin com més, que no rancunioses, però com, ai, me l'has fet, no vull saber res de tu, no? De fet, a les protectores a vegades és molt més fàcil ajuntar mascles que femelles amb femelles. Sí, sí.
La raça també... seria determinant o menys?
Sí.
Hi ha races incompatibles?
És un factor... No és que siguin races incompatibles... No és que siguin incompatibles, però com la raça determina també bastant l'energia del gos, l'edat, per suposat, no? Però la raça també influeix. Llavors, per exemple, adoptem... tenim un gos a casa, no sé, un pudenc, no? O un galgo, que són gossos així com més, amb una energia... sí que tenen energia per córrer, per jugar, però són com més fins, més diferents, es mouen d'una manera més potser cautelosa. Estic generalitzant, eh? Hi ha galgos o hi ha pudencs que són com molt brutots i molt, no?, i mosseguen fort. Però, en general, els gossos que són així de races més fortes, no?, pitbulls, americans, quan juguen, juguen d'una manera molt física, molt de donar cops, de, no sé, com, saps com el ball aquell d'esca, que juguen, sí, així a saltar uns damunt dels altres, juguen bastant així. Llavors, si ja en tens un que juga així i interpreta bé aquest tipus de llenguatge, a l'hora de jugar, perfecte, no? O sigui, s'entendran bé. Però jo he vist, treballant amb grups de gossos que no són d'aquesta raça, introdueixes un d'aquesta raça i els altres no volen jugar amb ell. És que no volen, perquè juga tan brut o així, sí, que no volen. Llavors això també, clar, ho hem de tenir en compte. La raça, sí, és important. Si agafem, per exemple, doncs, els galgos, per exemple, també juguen d'una manera molt similar. Doncs, si agafem un galgo i volem agafar un altre galgo, perfecte.
Mascle i femella.
Mascle i femella, millor. Sí, ja et dic, no té per què passar res, es pot fer una adaptació... Però així vas com més directe a estalviar-te almenys aquest problema per al tema sexe.
En matèria de combinacions adequades, no sé si ens falta tocar
sí.
alguna tecla.
Per exemple, tornem al gos sènior, no? Doncs introduir un gos ja adult, o inclús hi ha persones que per mi són admirables que diuen, a mi dona'm el gos que més... el que estigui ja
pitjor... Que menys pitjor, números tingui de sí. sortir, no?
Sí. Perquè, mira, jo vull donar-li una qualitat de vida als últims anys, si li queden 2, 3, 5, no? S'ha d'entendre una part i s'ha d'entendre una altra. Jo entenc gent que, ostres, que encara recorda el gos que se'ls acaba de marxar i no poden parlar, es queden, comencen a plorar. I llavors, clar, evidentment, fugen d'agafar un gos que saben que d'aquí 5 anys o menys es pot morir. Jo ho entenc, però clar, si tenim un altre gos, també hem de vetllar per ell. Superimportant, no? Això.
Parlaves del dol abans, perdona, sí. un incís, després sí, seguim sí, amb sí. les combinacions. Parlaves del dol i hem de respectar, abans de que entri aquest segon gos, hem de respectar un cert període, de dol?
Jo penso
perquè després que tot flueixi millor.
Sí, s'ha de respectar uns dies, perquè a més el gos també, potser perquè sigui del tot conscient de la nova rutina i tal, però jo penso que com els gossos són molt gregaris i socials entre ells, no està de més que si fem una molt bona combinació, aquell gos, introduïm un altre gos a casa, surti més ràpid d'aquest dol. Jo penso que pot
ajudar. El
podem
ajudar.
Sí. Un altre gos, evidentment, no substitueix aquell gos i amb el que hi havia abans i el vincle que tenien, el continuarà enyorant. Però vulguis que no, bueno, ja té altres moments de... Ah, doncs mira, aquest també em cau bé i també puc compartir coses amb ell. I penso que pot ajudar a sortir del dol més ràpid.
Reprenem les combinacions que funcionen.
Combinacions bones, si tenim, per exemple, un... per exemple, els cadells, no? Amb qui els posaria jo? Si volem un altre... O sigui, si el segon gos que volem és un cadell. En quina situació i amb quin gos que tenim seria ideal? Doncs un gos de mitjana edat, equilibrat, no? O que sàpiga socialment... a moure's bastant, que sigui que es relacioni bé amb altres gossos, amb l'entorn i tal, perquè tenim molts punts de que el gos que entra al cadell aprengui coses bones i aprengui a comportar-se bé socialment, no? I això seria una combinació molt bona. Que el gos que tenim a casa no sigui un sènior, que ja no tingui ganes d'ajudar, de jugar, que tingui ganes de jugar no com un cadell, però que també li mostri com es comporta un adult. Això seria superideal, no? Ja que no, aquell cadell no està amb la seva mare, però que se'n vagi amb un referent de que li faci de paper d'adult. Sí. I després les relacions socials amb altres cadells i tal, doncs que les tingui a fora al carrer, però a casa que tingui un referent així adult, seria ideal. Adoptar, per exemple, si tenim un gos jove, molt jove, no?, i amb moltes ganes de jugar, i adoptar un cadell, també ho veig. També ho veig.
Jove fins a 2 anys.
Jove fins a un any i mig, que també, a més, és una edat que són bastant trastos, són, tenen molta energia. Adoptar un cadell, sí, pot ajudar a canalitzar aquesta energia que té i focalitzar-lo una miqueta en jocs amb aquest cadell, pot fer que aquest gos d'un any comenci a tenir un rol. A mi m'encanta com canvien de rol els gossos segons amb qui estan. És una passada això de veure-ho i quan te n'adones, no? Però aquest gos que és a l'esbojarrat, el nen petit, potser li introdueixes un gos cadell i comença a fer el paper de germà gran, de responsable, de cuidar l'altre, però alhora està canalitzant, no?, l'energia aquesta que té encara de jugar i de destrossar coses. Potser ja no deixa de destrossar coses perquè quan té ganes de, o s'avorreix, jugant amb el cadell. I alhora està aprenent a ser un gos adult.
Dediquem els últims minuts a repassar alguns errors d'aquests més habituals que es cometen i que fa que aquesta relació entre els dos animals no flueixi com hauria.
Per exemple, un error, si tenim, a part del que hem dit de les edats, si tenim un gos poruc, mirem molt bé quin gos adoptem, sobretot agafem un gos que no sigui gens poruc, per exemple, no? Si tenim un gos poruc i agafem un gos poruc, per això les adopcions han de ser tot molt, el que dèiem, no?, molt pensat i molt ben estructurat i no hem d'intentar sempre que un ajudi a l'altre, perquè també els anirà bé, viuran millor ells i també viurem millor nosaltres.
S'han de complementar.
Millor. I ho podem trobar, això. Vull dir, no és tan
complicat.
Hi ha sona malament, però molta oferta de gossos a les gosseres i a les protectores i de tot tipus de gossos. Que podem trobar, d'això es tractaria, no?, de trobar un complement, ja que ho podem mirar i escollir, no? Quan tens dos fills, surt el que surt, i es poden portar superbé o no. I aquí també et pots equivocar, però ja que podem escollir, anem a mirar-ho bé i intentem complementar el gos que tenim, no? Si, per exemple, és un gos supersegur, educat, bueno, acostumat a tot, no?, ens podem plantejar ajudar a un gos que tingui inseguretats, perquè és que aquest li farà de mestre, li ensenyarà moltíssim, no?, a no tenir por. És que va molt bé, els gossos es referencien molt entre ells, vull dir, miren molt què fa l'altre i com actua en una situació determinada. Llavors, aprofitem, no?, aquesta situació per ajudar els dos. Si tenim un gos segur i volem adoptar un gos segur, escolta'm, perfecte, tira milles, no? Però si volem fer una miqueta d'obra social, adoptem a un gos que tingui una mica de pors, inseguretats.
I clar, els oients potser s'estaran dient, aviam, nosaltres no som ni etòlegs, clar, ni educadors canins, tot això, com ho veurem? Si vas a la protectora, si vas a la gossera, allà hi ha personal professional qualificat que t'ajudarà a fer aquest match, no?
Sí. Sobretot, jo sempre recomano no tenir pressa. Una adopció ha de ser responsable, és per molts anys.
Havíem d'haver començat per aquí. Sí. Sense pressa.
Sense pressa. I si hem de fer visites, les que faci falta, o sigui, podem anar primer nosaltres a conèixer el gos. Ai, mira, aquest em sembla, m'agrada, o aquests, no? Val, ara anem amb el nostre gos,
el portem,
o el podem
a la
portar el primer dia, si vols. Sí? Ja. Sí. El portes a la protectora, veus quina sintonia hi ha, si igualment a tu aquell gos t'agrada però veus que no hi ha molta sintonia, no diguem ja que no. Hi ha gossos que d'entrada potser no són, desconfien l'un de l'altre i després són superamics. Llavors s'ha d'anar fent proves, s'ha d'anar veient, tot amb prudència, tot amb professionals que t'ajudin, no? Això seria la manera més ideal de que l'adopció sigui exitosa. Després poden passar cosetes, que el gos que tens a casa renyi a l'altre o el grunyeixi en certes situacions, perquè això és casa meva i no em vinguis aquí ara tu a, no ho sé, a posar-te al meu lloc del sofà. No t'ho permeto, no? Són coses normals. Que
es poden anar treballant i polint, no?
Sí. Però, clar, s'ha de fer amb seny i a poc a poc, no anar a la gossera i dir, ah, mira, m'emporto aquest gos...
El primer que em fa gràcia.
I ja s'espavilarà. No, 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 no és recomanable, perquè després hi ha retornades de gossos, coses que es poden evitar.
I tu recomanes, arribat el moment que ens diguin, portar l'animal que ja tenim a casa a la gossera i presentar-li el candidat, no?
Per mi això és...
Bàsic.
Bàsic. És que s'hauria de fer sempre.
Sí.
Sempre, sempre, sí. És molt important que es coneguin allà, veure sintonia, fer un passeig... Jo he fet alguna adopció que, de gossos, per exemple, una casa molt potent, i l'adopció era d'un altre gos molt potent, també. Gossos que si es podien barallar, allà el mínim que podia passar, no ho sé, no m'ho vull ni imaginar, o sigui...
Xispes.
Sí. Llavors, aquesta adopció va ser molt progressiva, o sigui, de començar a passejar els gossos en paral·lel amb el propietari amb la seva gossa, jo amb el gos de la protectora, en paral·lel, nosaltres al mig, i ells anar-se mirant de reull, com dient, aquest qui és, no? I això dues o tres vegades. Després començar a interactuar amb el morrió posat, per ser un cas, no? Perquè, a més, hi havia antecedents de tots dos d'haver tingut problemes amb altres gossos, no? De baralles i tal. Primer amb morrió, després sueltos en un pati amb el morrió, després ja sueltos sense el morrió.
I va acabar funcionant?
Això és un procés de mesos.
Mesos, estàs
parlant. En aquest cas va ser mesos també, perquè enmig va haver-hi un període de vacances i tal. Però bueno, posa dos mesos, que va ser tot el procés, no?
I ben fet, funciona?
Va ser espectacular aquesta adopció, perquè són dos moles...
Malgrat les dificultats, eh?
I ara els vídeos que rebo, que encara m'envia vídeos a l'adoptant, es veuen jugant com a bojos... I d'aquesta manera tan física, no, però és que són tal per a qual, aquells gossos.
Neus Bertran, com sempre aprenem i estaríem aquí hores i hores parlant, un plaer escoltar-te. Ens retrobem l'any vinent, d'acord?
Sí, sí, sí.
Gràcies.
Vinga, adéu. Fins ara.